A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvingut en aquest dimecres. Avui doncs, tinc parella de tertulians, en tinc un que està a punt d'arribar, però ja tinc la convidada aquí. Elisa Moixella, benvinguda. Perfecte, content de tenir-te aquí amb nosaltres i el teu company de tertúlia, doncs, i per fer-nos companyia també a l'estudi, serà el Ferran Goya, que està a Resa, a uns minuts d'arribar, que ens ha avisat. Bé, dies macos, la primavera sembla que ja torna a presentar-se, no?, per dir-ho així.
Jo crec que, bueno, ja saps que la primavera a Andorra és una mica boja, és sempre boja, però que no la disfrutem massa, perquè a vegades hi ha pluja, altres vegades... I aquest any és un d'aquells que veus més el sol que altres anys, no?
I en els i baixos, per dir-ho així.
Que això és bo per la manera de veure el dia a dia. El veus d'un color blau.
Exacte. Mira, el Ferran ja el tenim aquí, que s'incorpora amb nosaltres a l'estudi. Parlant de primavera, les que, bé, malauradament també són presents, i els venders ho han detectat, la vespa asiàtica, les primeres s'han fet captures, dius, ostres, dius, no és un animal, diguem, beneficiós per al, diguem, les abelles aquí al Principat, malauradament.
Però ja saps que això pot passar amb les abelles i amb altres espècies, és així, i la natura és té aquestes coses, la necessitat de moltes vegades unes espècies es carreguen les altres, el lluitar, això provoca pues una milloria de la espècie en qüestió, o sigui que això és la biologia.
Sí, llei de la naturalesa, per dir-ho així, que malauradament doncs, és la que és cruel, no? I nosaltres ho veiem potser amb una part massa benevolent a vegades.
Exacte, però la naturalesa surten, o sigui, el que es queda és el que té més capacitat de tirar endavant. Sí. I l'espècie humana també.
Ferran Goya, benvingut.
Hola, excuseu el retard.
No, però no pateixis.
És que no depenia del meu cotxe. Per estalviar, hem pujat tres, en lloc amb tres cotxes amunt, i llavors pues, ja pues, depenia dels altres i per això. I bueno, i a més l'ambició era pujar fins a dalt de la coma i llavors pues, ja s'ha aconseguit i feia un dia fantàstic.
Que bé, que bonic.
Sí, això és ser, diguem, sostenible també. Tres amb un cotxe, dius, mira...
Sí.
Sí, per als temps que corren i per el combustible també, doncs és una cosa que intentes optimitzar també.
Sí.
Bueno, canviem de tema. Fa pocs dies, doncs, no vull dir bestieses, hi ha hagut una pregunta del Partit Socialdemòcrata, de la Noemí, sobre la demanda d'informació del govern sobre els projectes de tramvia i telecabina. Bueno, el projecte hi és, dius, ara, d'aquí que es consolidi i es faci, hi ha un termini bastant ampli.
Bueno, jo penso que... Ja insistència i falta de voluntat, és a dir, es va girant molt de pressa d'una cosa. Quan es va tancar, va caure la llau de pedres de Merens, llavors el problema era la via fèrrea en França, com prioritat. Hem estat durant 10 anys parlant de que la prioritat era enllaçar amb Barcelona, sense parlar amb la Generalitat, de veritat, per molt que diguin que han parlat amb el Pere Macias i que hi hagi, si s'agafa els estudis que porta el Renfe, el govern espanyol i el govern català des de fa molts anys, l'última cosa que faran serà la línia d'Alp fins a Andorra, perquè tenen, els catalans tenen 1.000 prioritats abans que aquesta, per necessitat, no perquè ens tinguin mania, que potser també ens tenen mania els andorrans, però simplement per donar servei a millorar la xarxa a Vic. Ja estan discutint des de fa 15 anys per un sistema per evitar un pas a nivell. I llavors que sí, és el salto de la cabra, és a dir, que este, aquestes coses van molt a poc, i llavors coses irreals d'agafar i de dir no, dins de dos anys se pot estar a la línia a la Seu d'Urgell, impossible, perquè els plans d'urbanisme de cada municipi tenen que preveure això, tenen que començar a fer expropiacions. Andorra, aquest problema no en tenim, perquè gràcies a Déu aquí no s'expropia mai, és a dir, les línies elèctriques de FEDA fan 50 tons per no afectar una parcel·la, les carreteres fan rotondes com la de l'entrada ara de la Massana de la Serra de l'Honor per no afectar a un propietari privat, i sense afectar propietaris privats pensen que es pot fer una xarxa de tramvia a Andorra i dir-los als comuns que es busquin la vida i que busquin la traça. Jo, una mica de serietat, senyor Forner, el secretari d'Estat, no, o canvien la llei d'expropiació, i per altres motius, perquè la llei d'expropiació actual solament serveix per algo per carreteres. I ja s'ha aplicat, algunes vegades hi ha hagut propietaris que han dit per què no m'apliqueu la llei d'expropiació, perquè entre els germans o entre els hereus no ens posem d'acord, i això pues, s'ha passat, i s'ha posat una infraestructura elèctrica o alguna cosa, però el transport té una qüestió, que ocupa espai, i l'espai al fons de les valls d'Andorra és tot propietat privada, i llavors es té que expropiar. Llavors, dir que tindrem tramvia sense expropiar és mentida. No. Cal expropiar per les plataformes, o si no, traurem molt espai a sobre el riu, afectació ambiental terrible, o sobre l'actual carretera, amb la qual reduirem l'espai pels ciclistes, pels vianants i pels vehicles. O què has de fer? Túnels, viaductes, però fa falta ocupar espai privat tant a la traça com i les cotxeres. Jo sempre que parlen de tren i això dic, no cal anar massa lluny. Dilluns estava a Núria, a la Vall de Ribes. Aneu a mirar les cotxeres d'una cosa que és ben petita, que és el cremallera que puja a la Vall de Núria. Mireu aquelles cotxeres, mireu tota la infraestructura que es necessita per tenir una estació de tren més donar servei a la maquinària, a mecànics, revisions de trens i tot això. Aneu a Puigcerdà, mireu l'estació de Puigcerdà, mireu quants són 500 o 600 metres de llargada l'estació de Puigcerdà i l'amplada. Llavors et surten, no, és que hi ha una estació de l'AVE per allà per León que ocupa poc espai. No és una estació de tren, és un lloc on es canvien la tripulació, és a dir, és una espècie de van els tripulants i té un pàrquing per 20 cotxes perquè dona servei a DIF i a Renfe. Llavors, una mica de seriositat. És a dir, aquestes infraestructures no s'han començat a fer els estudis de veritat. I amb el tramvia passa el mateix. Tenim 500 o 600 milions d'euros per fer la infraestructura, ja no per comprar els tramvies. No els tenim. Com s'explotarà? Amb concessió o serà una empresa pública? Són preguntes que jo no sé si el Partit Socialdemòcrata les ha fet o no, però jo penso que són preguntes que ja tindrien que estar fetes.
Rectifico, és la Laia Moliner, la consellera general socialdemòcrata, que ha fet la pregunta, que m'he confós jo.
No tenim cap Noemi.
No, és per això que m'estic equivocant i que em disculpi per la confusió. Cert el que diu el Ferran, Elisa, que clar, el problema és l'espai i el cost, i que no són pocs.
Sí, a Ferran no tinc res a dir perquè ho ha explicat perfectament. Vull dir-te, estic completament d'acord amb ell. Només a títol d'anècdota, no? Per part d'Espanya, si la Renfe ha d'arribar també a la Seu, tal com està avui en dia la qüestió ferroviària a tot Espanya, pues també espero que estigui tot arreglat si algun dia arriba, que estigui tot arreglat, en el sentit de que els trens vagin a la velocitat que tenen que anar, que ara pues per moltes coses, perquè les vies, hi ha moltes vies pues que s'han tingut que tornar a mirar, en fi, tota una sèrie complicada de lo que és mantenir una infraestructura, sí, com és la ferroviària, no?
No cal que ho digui, però no tinc res contra els tramvies ni contra els trens.
No,
és a dir,
utilitzo
allà on hi ha tramvies, utilitzo tramvies. Sí, no, sí. Igual el de Barcelona, el de tramvais i això no perquè hi ha metro i m'estimo, sí, més anar amb el metro, però després hi ha prioritats. És a dir, parlem ja a nivell polític i estratègic. Tenim a l'Hospitalet una línia fèrrea que arriba fins a Vladivostok, sí, amb amplada internacional.
Sí.
I per un altre costat tenim a Puigcerdà,
Puigcerdà,
o allà a Alp, una línia que té una velocitat màxima de funcionament de l'ordre de 70 o 80, que ara està interrompuda, és
per
a dir, ara no,
dic,
no, ara no, des
dic.
De fa uns mesos no hi ha circulació.
Ara és un moment difícil.
I que és d'ample de via espanyol.
Vale.
Llavors, quina estratègia té el govern? L'Estat ni el secretari d'Estat, sinó quina estratègia tenim a Andorra de comunicacions amb Europa? Per un costat, si arribem a Hospitalet, podem anar fins a Vladivostok,
sí,
amb el mateix, sí, sí, ample de via, anem a Suïssa, Bèlgica, Brussel·les, és a dir, un cop que tens que t'has pujat al tren això, ja aniràs més a poc a poc o més de pressa.
Uh-huh.
Aniràs, tindràs més parades o menys, però hi ha continuïtat hasta a l'estretxo aquest de
sí, sí, on sigui. De,
uh-huh. I a l'altre costat dius, a on vaig? A on vaig? Suposant de que, a veure, els tios de Martinet, quan li dius al tio que passarà al costat de casa seva o al costat del seu hotel, que passarà un tren, que perquè els andorrans tinguin una vida més fàcil,
exactament,
i que expropiaran terrenos d'allà, i dius, home, per favor, un poquito de seriedad, por favor.
Sí. Sí, del que dius, Ferran, em fa pensar que ha reinventat el Talgo, per dir-ho així, per una via així, perquè així tens un tren que s'adaptava als dos amples de via, uh-huh, a l'espanyol i al francès, i que, bueno, ho feia Barcelona-Ginebra, si no recordo malament.
Sí, bueno, encara hi ha, és a dir, si tu surts, tu vols anar de Lleida a Palència o a León, que és un viatge que jo abans feia bastant amb tren, quan no estava jubilat, a la sortida de Saragossa, és a dir, si vas amb de Lleida a Saragossa, vas amb línia de l'AVE, i amb un Àlvia, doncs surts, i quan arribes a Casetas, que és una mica més allà de Saragossa, llavors tens un sistema de que és de passar de l'amplada de via de l'AVE, que és la internacional, passar a la via espanyola. És clar, quan vas cap allà, vas pràcticament, el tren ni es para, però quan tornes, com passes llavors de via mètrica, de via espanyola a la via internacional, que és més estreta, llavors pràcticament tens que anar fent parades, cada vagó té que ajustar-se l'amplada i te passes 10 minuts, un quart d'hora fent el canvi de via, que és el que es feia abans amb el Talgo. Que uh-huh. El Talgo clàssic, perquè ara ja Talgo es marca Talgo uh-huh. i és un AVE, no? Que és una... Uh-huh.
Sí, bueno, veurem, sumer en gran potser l'alternativa, però aquí ja estem, diguem, imaginant, dius, escolta, que foradin de l'estació internacional de la Tour de Cor al Puigcerdà, que passin per sota d'Andorra i que vagin cap a la Seu i que ho facin tot per sota.
Jo o Hospitalet o la Tour de Querol, sí, és a dir, que és, sí. Jo penso que és la solució.
Perquè una pregunta, Ferran, que sempre ho he pensat, el que dius, no? Dius, ostres, Hospitalet està aquí al costat. Què tindríem que fer perquè aquesta línia, en lloc d'anar-se'n, que se'n pot anar igualment cap a la Tour de Querol, se n'anés pues, cap a Andorra?
Que
des d'Hospitalet fins al pas de la casa o... Pregunto, eh?
Una cosa és, si volem aprofitar per mercaderies i això, és una qüestió. Sí. Si volem aprofitar simplement per vianants i això, sí. Hi ha la solució cremallera.
Exactament.
La solució cremallera, el problema de l'Hospitalet per arribar fins a Andorra és que tens que passes per l'antiga, passes per molts corredors de llaus, llavors tindries que protegir.
Perquè fer un túnel seria una cosa molt caríssima.
No és que tingui una memòria prodigiosa, perquè és que vaig anar a Núria el dilluns, però des de Ribes sí. fins a Vall de Núria, parant a Queralbs, ara és tarda, podria tardar-se menys, però és tarda 28 minuts.
No està mal.
28 minuts. És a dir, que seria factible de fer una línia de cremallera de l'Hospitalet per pendent. Per ferrocarril amb superfícies impossibles, és a dir, tens que fer un túnel que tenia que venir per anar bé, pràcticament, no a Vall d'Incles ni no, sinó que baixar aquí en camp. És a dir,
exacte.
I llavors seria un túnel ferroviari...
Pel nivell d'on està l'Hospitalet?
Pel nivell, sí, sí, sí.
D'acord.
Però, esclar, també la qüestió dels objectius, és a dir... A França ja es planten objectius estratègics d'agafar i de dir no té que haver-hi cap francès a una distància d'una hora i mitja d'una estació de tren. Uh-huh. No sé si és l'objectiu o alguna cosa així, però va de... Llavors, a tots ens agradaria de tenir un tren que poguéssim sortir de casa i caminar 5 minuts,
sí, sí, sí.
Però els polítics i els planificadors tenen que marcar objectius que no són perfectes. Diu, home, una hora i mitja, i per què no una hora? O per què no mitja hora? Home, pues, perquè no podria ser, perquè a més si tindrien que tenir tantes parades els trens que es convertirien en una cosa que no seria interessant, llavors dius... Pues de qualsevol lloc de França es pot arribar a una estació de tren uh-huh. amb una hora amb una hora i mitja de camí. Dius, uh-huh. Pues vale. Dius, que dius, arribar a l'Hospitalet no està garantit per el port d'en Valira,
sí, sí,
per tot una sèrie de coses. Dius,
sí,
tens també la solució de Puigcerdà, llavors fas Massatom, etcètera, etcètera. Però tenim... Jo moltes vegades havia anat a París amb el tren,
sí,
el tren de nit.
Sí, el tren de nit, sí, sí. I tant, i els nanos també,
I a més és que arribàvem massa aviat a la gara d'Orleans, és que arribàvem a les 5 i pico del matí o a les 6 i deies, i ara què foto jo aquí a París? Sí que...
Doncs sí, el que no sé el cost i l'altra opció és metro, però bueno, aquí ja és una també tot un muntatge molt bèstia, però clar, si comparem amb ciutat veïna molt gran, Barcelona, jo em recordo molt bé de l'estació del Passeig de Gràcia, que tens metro, tens tren, tens rodalies i ho tens tot allà.
Sí.
O sigui,
sí,
que suposo que va ser una obra faraònica també, però... Uh-huh. Bueno, Sí, sí. Si no tenim espai a dalt, potser el tenim que buscar sota.
Sí, no, no. Però després, algunes vegades que jo, per qüestions mèdiques, i això havia utilitzat el tren i baixar a l'estació de Passeig de Gràcia, pues per anar a fer recorrils tenia que caminar 10 minuts, perquè hi ha connexió amb metro, sí. Hi ha connexió amb... pots anar a Sants, pots anar a tot el que vulguis, però amb ferrocarrils no tens connexió. No. Tens que sortir a superfície i caminar i anar a Provença, penso, és a l'estació de Provença, i llavors anar i agafar amb ferrocarril. De forma que, és clar, que aquestes qüestions de transferència, que com tenim un llenguatge que és bastant animalot amb les persones, li diuen transferència de càrrega. I dius, home, és que les persones no són càrregues. És a dir, no, potser hi ha liberals o gent d'així, economistes, que diuen que una persona és una càrrega. Una persona no fas transferència de càrrega. Transferència de càrrega és quan has de canviar mercaderies d'una, i llavors sí que el problema de descarregar d'un tren, posar-lo en un camió i passar-lo amb un altre tren, pues, llavors sí que és... Però amb persones, surts d'un vagó de metro o de ferrocarril, camines 10 minuts, ja sigui per superfície o per un passadís de subterrani, i agafes un altre mitjà. O sigui.
De totes formes, que el tren, les vies de comunicació són les que són i que podrien millorar, segur que sí, però la quantitat de persones que pot estar en aquest país és limitada. I em pregunto també, aquesta és l'altra part, no? Si tinguéssim... totes les infraestructures, que poguéssim tenir, pues això, el tren que arribés el més aviat, el més a prop possible d'Andorra, etcètera, podria suportar al país la quantitat de persones que poguessin venir en un moment determinat, o tindrien que posar, un moment, esperis que ara en sortiran 1.000 o en sortiran 2.000, després vostè ja pot passar, no? Com de vegades
com
passa.
Els pàrquings, no?
Com els pàrquings.
Lliure ocupat, no?
Exactament.
Bueno, aquí a l'ISA hi ha una qüestió que és, no sé si és perquè uns... perquè no és la seva professió ni és la seva vocació política, sí. Desconeixen certes coses que s'han fet. Sobre, que un d'ells és el Pla Director de Carreteres, sí. de l'any 2000. Llavors, el Pla Director de Carreteres el va fer una empresa de Barcelona amb col·laboradors andorrans. Quan es fa un pla,
sí.
què fan els polítics d'aquí? Diuen, els tècnics han dit això. No, no. Jo quan faig plans amb d'altres països, d'Amèrica Latina, amb Espanya i això, quan jo entrego el meu projecte, me'l miren amb lupa. Tenim unes sessions de discussió.
Clar.
I hasta que no he passat això, no m'ho paguen.
I pregunten, suposo que pregunten.
Aquí lliuren la seva qüestió i diuen, ja ens han fet l'estudi, ja està l'estudi. Clar. El pla de carreteres de l'any 2000 no s'ha fet. És a dir, els túnels i tot això de Rocafort, els túnels... No. És irrealitzable. Jo vaig estar content el dia que estava exposat a l'entrada de govern, una maqueta enorme allà. I quan va estar el Jaume Bartomeu al govern i això, li vaig dir, aprofita per treure això. No el va treure. Segurament el van treure quan, per una qüestió de cues.
Exactament.
I d'organització de tràmits, de dir, això fa nosa, sí. I ho van treure. Però si et miraves aquella maqueta, esclar, d'allò no s'ha realitzat res. Les previsions que havien eren ambientalment boges. No hi havia estudi d'impacte ambiental. No hi havia, és a dir... Les coses que sabem ara, les boques dels túnels tenen uns efectes acústics d'això bastant bèsties sobre... Sí. És a dir que no. I llavors dius, el pla de carreteres no es va. Llavors, parlar de capacitat de carga, sí, de país o alguna cosa així. Les capacitats de carga estan molt lligades a les inversions en infraestructures. Clar. És a dir, hi cap més gent o hi cap menys gent. Depèn de lo que tinguis. L'altre dia, aquí a la tertúlia, que no sé qui estava, hi havia un arquitecte parlant de la capacitat de carga del Madrid. Home, si tu montes un circuit, un camí que puja per al marge esquerre del Madrid, uh-huh, i un altre per baixar, uh-huh, pues entrarà més gent. Però si tu estàs i trobes un autobús, sinó un grup de 40 persones amb un pas estret, doncs tens que esperar. I solament hi ha un camí, el mateix de pujada que de baixada, doncs tens que esperar. I dius, vaig quedar-me, saps aquell roc del pas a sobre de Fontbert, que hi ha aquell pas estret, el Collet de l'Infern. Si toca un grup organitzat que van 40 persones, doncs igual és que estàs 5 minuts esperant a que acaben de pujar. O dir, aquí estic jo, i tirar cap a baix. És a dir, la capacitat de carga depèn molt de com està organitzat. Amb el Covid ho vam fer, sí, d'allò de que pel passeig del riu, sí, hi havia un, sí, sentit de baixada i un de pujada. Sí. És a dir, tens una sèrie de coses. Jo he fet estudis a Machu Picchu, uh-huh, i també canviar el terra, és a dir, posar aquelles malles de forma que hi hagués menys erosió a terra. Muntar circuits. Muntar circuits, vaig anar una vegada amb un amic que tenia una crisi de ciàtica bestial, i llavors jo li feia de guia entre els andens de Machu Picchu, deia, per aquí, per aquí, per aquí. I llavors després, parlant uns del Ministeri de Cultura, diuen, què, com ha anat? Digo, se tiene que cambiar el sistema de circulació.
Et van fer cas?
Bastant. Bueno, a més, no a mi, aquí tenen que fer cases a la UNESCO, perquè els hi estan a punt de revocar-li la perquè fa 15 anys pujaven al Machu Picchu a l'any 700, 800 mil persones, i ara passen dels 2 milions.
Uau!
Clar, el desgast, malauradament, per a medi ambiental té que ser abismal. Anirem a publicitat i tornem a trobar l'Elisa Moixella i el Ferran Goy amb nosaltres aquí, a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
FEDA i la Universitat d'Andorra impulsen una beca per fomentar la presència de dones en els estudis d'informàtica. Una oportunitat amb ajuda per a la matrícula, suport econòmic mensual i estades formatives a FEDA durant els estudis. Si ets dona, resident a Andorra i vols estudiar informàtica, aquesta beca és per a tu. El termini per presentar la teva sol·licitud finalitza el 15 de juny. Més informació a feda.ad.
Aquest pa em recorda la infància. Aquests dolços em transporten a un altre món. Ame Dupin, la teva fleca cafeteria en camp. Vine cada dia pel pa i la pausa. Tasta pans d'autor deliciosos, pastissos exquisits, tot artesà. Ame Dupin, a en camp, forn de pa i cafeteria.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Ferran Goya i l'Elisa Moixella. Bé, parlàvem de gent, de volum. S'ha comentat el tema del Machu Picchu i el volum de gent que tenen. Parlaves de més de 2 milions. Bé, nosaltres hi ha hagut 2.382.805 dies d'esquís venuts, malgrat el tall, diguem, de la RN20 a França, que evidentment ha afectat una miqueta això, però bé, la temporada ha sigut més que bona. Evidentment no hi ha hagut dies d'esquí que s'han perdut a Gran Valira, però bé, ningú pensava que es superaria, diguem, el que s'ha fet l'any passat, malgrat que les condicions de neu eren molt més bones aquest any que l'any passat també.
Bueno, això, jo aquestes qüestions, comparacions històriques, sóc una mica... Si mires, primera cosa és la forma de comptar. Hi ha coses, per exemple, el forfès, pots comptar per passatges, pots comptar, però el saber, doncs dius, els forfès de temporada. Jo aquest any he esquiat dins de les estacions 27 o 28 dies, amb el forfè de temporada. L'any passat igual vaig fer 10 dies. Llavors, si mireu les sèries històriques, el 2005 o 2006 es van passar de 2,5 milions. Jo no vull dir que aquell any hi hagués més gent. Igual es va comptar de forma diferent, però els 2,5 milions ja s'han tingut d'esquiadors aquí. Per almenys sobre el paper. És a dir, no ha sigut un any excepcional, comparat amb els últims, potser sí, comparat amb la pandèmia, però 2,5 milions, inclús els caps de setmana que he esquiat, no he trobat cues d'allò de que la gent patia i això. El patiment sobretot era la carretera, per arribar al pàrquings plens,
sí.
I cues a la carretera, i problemes per travessar el Funicamp, problemes per travessar el Tartés, si et quedaves a Canillo, pues, t'evitaves, si et quedaves al Funicamp, evitaves ja problemes, però clar, pues, la gent vol tenir el cotxe molt a prop d'on esquia. No, si dius, deixa el cotxe al Funicamp, sí, però jo deixo els bocates al cotxe i paro d'esquiar, i si tinc el cotxe a Grau Roig o al Tarter, pues, m'és molt més còmode que estar al Funicamp. Però...
Sí, a part d'això
però ha,
també...
ha sigut una bona temporada, tant aquí com a... a Font-romeu han fet una temporada fantàstica.
Sí.
Baqueira també, estava amb gent de Baqueira el dilluns, i han tingut també 460,000 o molts esquiadors.
El que sí que jo he notat aquesta temporada, potser altres han passat, però aquesta vegada me n'he donat més compte, les ventades que hi ha hagut. Vàries vegades...
Sí, hem tingut 7 o 8 temporals, eh?
Sí, unes ventades que dius, ostres...
Sí, al febrer... Sí. Bueno, el túnel d'Arcalís,
sí,
va tenir que netejar les màquines a tot dins del túnel, perquè dius, la neu, sí, la neu cau vertical, més, sí, o menys, però sí, hi havia tant vent que... I encara queda, és a dir, que a les vores... I al mig del túnel ja un metre passat de neu, eh? És a dir, hi ha hagut molt vent.
Molt
vent.
I bueno. Bueno, però a veure, sí, ha sigut una temporada...
Ha afectat també alguns dies d'això, sí, és a dir, jo per exemple, pues, a febrer, dic, per què vas esquiar menys el mes de febrer? Pues perquè ja aixecaves el dia...
Sí.
I això que jo, ni la pluja ni res em fa por, és a dir, hi vaig.
Però el vent sí, perquè a més veies que havia nevat, per sí, exemple, havia nevat a la nit, estava tot bonic, i des d'on jo visco, veies les ventades dels cims, i com mica en mica, es quedaven... paladets.
Una cosa que també, que aprofitant que tinc el micro i que, bueno, que
aprofita,
és que Andorra tenim les pistes molt ben preparades, molt ben trepitjades, molt comparant amb el que hi ha fora d'Andorra. Tenim tant d'una banda o de l'altra, és a dir, tenim aparells i pistes, ho tenim impecable. Avui que fer randoner, estaven retirant avui les proteccions, les,
sí,
i les màquines estaven desenterrant els canons, perquè
sí,
ara sí que es veu el tou de neu que hi havia, perquè sí, quan estàs en superfície, però avui ens hem donat compte que esquiàvem sobre allò que dius 3 metres de neu Arcalís. Pues era veritat que hi havia 3 metres de neu.
Compactada.
Sí.
Perquè, clar, si agafes el cúmul de lo caigut, també es potser 7 o 8.
Sí, sí.
Una cosa que els companys del Bon Dia han fet titular, jo hi he donat un doble sentit. En 15 dies comerç obert, els hi dono la raó, perquè d'aquí 15 dies serà el 1 de maig, els comerços estaran oberts, o sigui, això ja és una primera cosa que, per al dia de festa del treball, només hi ha hagut, doncs, un any, em sembla, que els comerços es van tancar. Uh-huh. Això és una... Bueno, no som un país de serveis, però...
Sí. Aquesta és una de les coses que ho hem anat repetint i no hi ha hagut manera. L'1 de maig, pues, tot el que això significa, Andorra no li afecta, no?
Sí, bueno, el problema d'això també és la síndrome d'Estocolm que té tothom que està en una situació, és a dir, que al final, si és una iniciativa dels polítics, és que hi haurà dependents de comerç que estaran en contra.
Sí.
I després també es té que... I igual que certes... que això tampoc afecta igual a tothom. És a dir, el petit comerç, perquè dius, per Pasqua o per la Constitució, per la festa de la Constitució, dius, bueno, és que com és festiu, paga doble. Dius, home, sí, pues el petit comerciant que té que fer? Tancar, perquè no pot pagar doble. És a dir, aquest any que hi ha el 14...
Que hi ha dissabte.
Sí, amb dissabte.
Era dissabte.
I es va treballar.
Llavors, diu, bueno, què fem? Pues, i llavors, les grans superfícies organitzen els torns i tot això, paguen de totes formes el festiu, però és molt més limitant pel petit comerciant que per les grans superfícies. I és com lo de la... El del tancament aquells dels 8 de diumenges a la tarda l'any del govern socialdemòcrata. Parlaves amb algun dependent, al pas de la casa encara hi havia, i a d'altres llocs, hi ha gent que té incentius sobre vendes. I llavors pues deia, no? Uh-huh. És que si em treuen 8 diumenges, 8 tardes de diumenge, m'afecta també a la prima que tinc de vendes, això. És a dir, que en un país on els sindicats amb el sector privat són testimonials, és a dir, no hi ha...
Totalment.
No hi ha. Llavors, el que un partit polític agafi la bandera de defensar el 1er de maig com... Pues, bueno, el dia del treballador tindran que defensar els treballadors i no un partit polític, perquè igual se li tornarà en contra. Hi haurà treballadors que no el votaran perquè i per què s'hi posa amb això, diu.
Bueno, torno al titular, que en el sentit correcte, sóc jo que l'he desvirtuat, per fer aquest paral·lel d'aquests 15 dies del comerç oberts. La voluntat és que, de part de govern i de comuns, que en 15 dies es pugui tramitar doncs, l'obertura de comerç. Hi haurà una plataforma, doncs, serà tot telemàtic, serà el setembre. Bé, doncs això és per doncs, escurçar els terminis d'obertura de comerç, que per lo vist... Doncs, eren bastant més llargs i potser feixucs també.
Pues mira, tot el que sigui per a millorar i per accelerar temes com aquests, benvinguts siguin, no? Però que es facin, i que no sigui per algun o sigui i pels altres no, que de vegades potser sense mala intenció passa perquè hi ha una, com t'ho diria, dintre del protocol, doncs potser hi ha algun...
Coll d'ampolla, potser?
Sí, depèn del comerç o depèn del que... Pues, que jo queda encallat allà i allà es queda.
Manca serietat amb això com amb d'altres coses. Manca seriositat. Quan va guanyar les eleccions el 2011 d'A, ja vam marcar aquest objectiu dels 15 dies per una obertura. Bueno, jo tinc recent, he demanat fa, i ja el tinc, ja el tinc des de dilluns, un certificat de residència fiscal a un andorrà, que ho podria fer jo directament, sí, online, sí, si hi hagués aquesta possibilitat. perquè sóc resident fiscal des de sempre, és a dir, que seria ben fàcil. No, no, el certificat de residència fiscal el tens que anar a tributs a demanar-lo. Tens que demanar hora per ser atès. Si et presentes sense tenir hora, veus que hi ha una màquina d'allà per distribuir tiquets i des de fa 4 o 5 anys que no funciona aquella la maquineta aquesta que permet a quina taula tens que anar. Tens que anar a una persona que et diu a quina taula que tens que anar, però ja tens que fer la primera cua perquè aquesta senyora... El cas és que és una cosa que et cobren, és un certificat. Sí. I em van tardar 7 dies. És a dir, que deixen de dir tonteries
el comentari que va
mediàtiques. Que deixen de dir que per un certificat de residència fiscal tarden 7 dies. Llavors, que arreglin això.
Sí, la digitalització, diguem, hem parlat més d'una vegada aquí en tertúlies, un país com Letònia, si no m'equivoco, que sortia doncs d'una part, diguem, grisa durant molts anys, dius, ells han fet un canvi molt radical, i nosaltres, que no hem estat a sota, diguem, aquesta capa de plom, per dir d'aquesta manera, hauríem pogut tenir-ho encara més àgil i estem a remolc, potser una miqueta.
Abans era molt més àgil, molt més àgil. No sé si us en recordeu, Anàvem, demanàvem i teníem. I així, ja...
No, no.
Ara,
això no va ni... I llavors diuen, és que el privat no avança prou. No, no, aquí el coll de botella és l'administració. És l'administració. Les seus electròniques dels comuns van contractar dues empreses separades. I hi ha alguns comuns que han tardat, però molts, molts anys, nosaltres que tenim que entrar als projectes per seu electrònica i això, bueno, jo m'havia fet fars d'anar amb un USB al comú, i clar, sí. Això no és digitalització. És a dir, digitalització és de que des del teu despatx puguis carregar un projecte
i
enviar-ho i que el comú ho distribueixi a govern, a medi ambient, a això. No, no, aquí, però fins a fa poc, I després ja les averies. Algunes vegades dius, escolta, és que no me'n surto, és que no ho fas bé, és que no ho fas bé. I llavors proves. Dius, escolta, si a León funciona, a Xile funciona, i sóc espavilat per fer coses, aquestes gestions, amb les seus electròniques de León, d'Astúries, de Xile, i aquí sóc un inútil i no funciona. És la primera cosa que et diu el funcionari d'aquí. Ho esteu fent malament. Després de discutir, i dos dies després, li dius, prova-ho. Llavors, tenen un expert i comences a fer telèfon i et diu, és veritat, no funciona. Però és clar, la primera cosa, aquests programes podien tenir ja un sistema redundant que s'anés avaluant i quan per alguna cosa, per un bug o per alguna cosa, s'atasque, doncs que diguessin, aquest programa no va. Llavors, truquen al tècnic i ho resolen. No, no. No tenen aquest autodiagnòstic i el diagnòstic és que tu estàs fent malament. Però això encara ahir, Encara no, ahir resol això. Telèfono, fes això, tal i qual. I fent-te una classe magistral de com es tenia que fer. I clar, el que et donava la classe magistral va arribar al mateix punt i es va quedar atascat. I diu, és veritat. Aquí hi ha alguna cosa.
Sí, tens ganes de dir, Nassos, si t'ho estic dient, escolta. Sí, són una miqueta infantilitzats, potser.
Jo prefereixo anar-hi directament, a portar les coses, perquè ja això ja... Perdo temps i em poso molt nerviosa i no estàs per perdre el temps.
Bueno, el següent pas serà, de quan arribes amb els papers, dirà, aquí no volem papers.
Ah, sí, això també.
Llavors tindràs que no voldrà ni papers ni tampoc, i el digital no funcionarà.
No donguis idees, Ferran.
Parlant de, doncs, també segurament l'augment de població doncs, genera doncs, tots aquests col·lapses o augment de temps. Una cosa que doncs, també complica és el tema del reclutament familiar, que és un fre per captar professionals mèdics. Això també és una cosa que, doncs, que malauradament doncs, el país i la població creix, el sistema sanitari doncs, també doncs, necessita doncs, més sanitaris, però les regles del reagrupament familiar doncs, malauradament compliquen tot això.
No solament això. A veure, si tu tens que venir aquí a treballar i necessites un habitatge i els habitatges estan en el preu que estan, si tens una família pues, que té pues, que, el marit, la muller i dos criatures, aquestes, pues, ho tens molt complicat, evidentment. Llavors dius, bueno, quin serà el meu salari? El meu salari pues, podria estar molt bé si jo tingués un habitatge que amb aquest salari pogués pagar tranquil·lament l'habitatge, però això no és així. I per tant, la gent, evidentment, no és que continuaran sent així. O agafes una persona sola, que ja no tingui família ni tal, però que també serà el mateix problema, perquè estarà sol, però que tindrà que buscar-se un habitatge o una, com t'ho diria jo, una habitació en algun lloc, perquè és que altra cosa, encara que... aquest és el problema, clar. Clar que la gent no ve. A veure, si jo me'n tinc d'anar a un altre lloc a viure, el primer que miraràs és el sou que tens i si pots viure. Així és de fàcil, eh? No. A part de que t'agradi i que et proposin pues, un lloc on tu puguis realitzar el que tu realment ets. Però si això no pots viure amb el que et donen, pues clar, continuaran havent-hi aquestes...
Però el reglament de reagrupament, que no tinc els números en memòria, però més o menys per una família de els dos pares i dos fills, jo penso que per sol·licitar el reagrupament es necessita de l'ordre de justificar uns ingressos de l'ordre de 5.000 euros. Clar, si per exemple, doncs, veu un metge, una metgessa, i es poden traslladar a la família. Igual l'home o la dona encara no té feina, no pot justificar, volem venir tots, però ja, llavors...
No et surten els números, Ferrer? No.
M'he entrat per la premsa que la consellera Susana Vela ha fet una pregunta de quantes m'he entrat per la premsa, és veritat, eh? Sí. I de quantes sol·licituds hi ha hagut, no sé si l'últim any o alguna cosa així, i era una pregunta que ha fet a la ministra de l'Interior.
En els darrers 5 anys, la Susana Vela és la pregunta que sí. Ha sol·licitat a govern.
Sí.
I la resposta?
La resposta suposo que doncs, encara serà per la propera sessió.
No, és una sessió, penso que és una pregunta escrita, no?
Sí,
sí. Sí, sí. I és la pròxima sessió de preguntes contestaran.
Bueno, sabrem en 5 anys quantes persones s'han reagrupat i...
Bueno, penso que la pregunta era que has sol·licitat.
Sí, sol·licituds. Igual, sol·licituds, sí.
Igual no totes van autoritzar i...
Sí, clar, entre el que demanes i el que aconsegueixes doncs sempre hi ha una, sí. hi ha una diferència entre aquests. Bé, el que no sé si no és una diferència, però sí, l'altre dia va sortir doncs, en el rotatiu francès el Figaro, el rànquing o la classificació dels sistemes educatius a França, i el Lycée Comte de Foix ha sortit en la 21a millor posició doncs, dels establiments en el sistema educatiu francès públic. Déu-n'hi-do, no ens podem queixar que els nois doncs, tenen un molt bon nivell aquí.
Bueno, això és positiu, això ja a mi em sembla perfecte i m'agradaria més que estigués al número 10, però bueno, està malament. No està malament.
Els nens bé i els mestres també, sí, i els profes també.
Sí, i també, bueno, potser hi ha una part de proporcionalitat a posar, superfície, diguem, de país, habitants, tot l'entorn, també, doncs, a nivell de qualitat de vida i altres coses que també segurament impacten en aquest resultat final.
Segur que sí. Sí.
Bueno, veurem l'any que ve, aviam si mantenen posició, la superen.
Els meus fills han anat tots dos al Liceu i no tinc res a dir.
Bueno, jo vaig fer part de la quinta que el va estrenar el 82, o sigui que ja fa anys això. Bé, per acabar el programa, el comandant Andorra Vella ha dit que en aquest any instal·laran 200 noves càmeres per a la videovigilància a Andorra. Dius, déu-n'hi-do, no sabia que...
Això sí que jo ho he vist. La primera vegada que ho vaig veure així en una ciutat gran era Londres. I sí que em vaig donar compte de que estava avisant, escolti, aquí vostè, aquí hi ha càmeres, anaven avisant i tal, de cara a les persones que passaven pel carrer i, a més, aquestes visualitzacions que feien els policies en un lloc i tal, hi havia tota una reglamentació. Val? Perquè tu no... si aquells vídeos que veien pues eren normals i no hi havia res, tal, allò s'acabava. I aquí el que m'agradaria saber, si a Andorra també aquestes... O sigui, és una cosa, la visuació, o sigui, la vigilància per vídeo i tal, ha d'haver-hi uns professionals a dintre que ho fan, que estan mirant allò el que està passant, d'acord? Però professionals. I això, hi ha un reglament que també s'ha de tenir en compte. O sigui, no és posar càmeres simplement, i aquestes càmeres els vídeos s'han de veure, i hi han d'haver-hi uns professionals a darrere, hi ha d'haver-hi una reglamentació. No sé si aquesta això existeix.
Aquí es va tardar i hi ha una reglamentació, però bueno, la qüestió aquestes càmeres tenen aquestes gravacions tenen una durada de vida, sí. I es tenen que destruir, sí, es tenen que esborrar. Sí, sí. I aquí el que hi ha moltes vegades és que la gent diu el que no té res que amagar,
sí, bueno,
no passa res. Sí. Imaginem-nos que fem que l'Elisa i jo vivim a la Massana, uh-huh, i no som parella ni això, i anem a Toulouse i tenim problemes per la carretera i a les 3 del matí, com la càmera del túnel dels dos valires, mira, el Ferran i l'Elisa a les 3 del matí, tal i qual. I el pájaro que està visionant allò diu, aquesta me la guardo.
Exacte, aquesta és la història.
Aquesta me la guardo. Sí. Esclar, i esclar, no se la pot guardar, independentment de que estiguéssim enrotllats, no? Però no pots, lo de la gravació i la intimitat de les persones, jo penso que és una cosa a preservar, i totes aquestes qüestions es tenen que vigilar molt.
Dius,
quan va haver-hi les agressions aquestes entre adolescents, bueno, entre d'adolescents a adolescents a Escaldes. Diu, no, solament hi havia una càmera i no agafava tot. Bueno, afegim càmeres. Bueno, o sigui, igual el problema és no posar la llar d'adolescents amb una situació que semblava allò de les pel·lícules aquelles del Clint Eastwood de el lloc pitjor que pots posar una llar d'adolescents estava a Escaldes, bueno, i és encara.
Doncs sí, ho deixarem aquí avui. Ferran Goya, moltes gràcies per venir avui.
Gràcies per convidar-me.
Et dic fins la propera. Elisa Moixell, també gràcies per la teva presència.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
També et dic fins la propera. Nosaltres us deixem aquí i ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.